Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'accés a la vivenda és, sense cap mena de dubte, un dels principals problemes i reptes que tenim com a societat. Comprar un pis és pràcticament un luxe i llogar-lo una missió impossible amb uns preus que estan pels núvols i que van en direcció contrària al nostre nivell de vida. Però és que el preu dels lloguers no és només un fre per accedir a una vivenda, és que també és un mal de cap per a molts comerciants, per a moltes botigues de barri, sobretot de les zones turístiques. A Barcelona, per exemple, al barri de Sant Antoni, la Sagrada Família o Sants. Només cal passejar per qualsevol d'aquests barris i veurem el que costa trobar una peixateria, una ferreteria, una papereria o un botiguer que arregli sabates. Ens costarà i molt. El que sí trobarem cada 2x3 són franquícies o supermercats que obren gairebé les 24 hores. Deu ser molt frustrant per un botiguer amb un negoci familiar de tota la vida, doncs haver de tancar perquè no pot continuar pagant el lloguer. L'Ajuntament de Barcelona ja ha posat damunt de la taula la regulació dels lloguers comercials, però encara està per veure com es podria tramitar i si es podria aplicar a tot arreu. Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. La pujada del preu dels lloguers ha obligat a molts negocis a baixar la persiana i això té conseqüències. Les nostres ciutats s'estan quedant sense botigues de barri. Maria Amor García, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu ets presidenta de l'eix comercial de la Sagrada Família, veritat?
Sí, sí, sí.
I també tens una joieria des de fa gairebé 40 anys, crec. No sé si havies
quasi.
No sé si havies viscut en alguna ocasió abans una situació com aquesta, com la que estem vivint actualment.
No, sincerament no. Vull dir, en el moment que jo vaig agafar el negoci, aquí a la família, pues eren lloguers normalets, com la resta dels altres municipis que hi ha, no? Hi hauria zones més cares o més barates, com pot ser, per exemple, si m'estàs comparant, pues, no em comparis amb Bonanova o aquests llocs, Via Augusta, que són lloguers, però que sempre de per si han estat més cars. Mm-hmm. Però, bueno, la pujada aquesta és que és com impossible.
Mm-hmm. Clar. És curiós perquè el comerç de proximitat, que ha aconseguit sobreviure a les compres online, a les grans superfícies, a una pandèmia fins i tot, ara es veu novament amenaçat, però és que clar, en el tema aquest dels lloguers, això té difícil solució perquè no es pot fer pràcticament res. Vull dir, te pugen el lloguer i te'l pugen, no hi ha més.
Sí, se suposa que, bueno, que jo crec que hauria, jo crec com creu moltíssima gent, no? Que hauria d'haver-hi una legislació molt més dura en aquests aspectes, no?
Mm-hmm. Bueno, s'ha posat sobre la taula la regulació dels lloguers comercials, com ja s'ha fet amb la vivenda. No sé si creieu que aquesta és una bona fórmula o ja fem tard.
Jo penso que s'hauria de fer i no crec que arribem tard mai enlloc. O sigui, sempre és bo, no?, el moment per recular i dir: ei, que aquí ens estem equivocant i aquí s'ha de posar un límit.
I el que no hi ha dubte tampoc, Maria Amor, és que la fesomia de la ciutat, en aquest cas de Barcelona, ha canviat totalment, no? On abans hi havia botigues de tota la vida, ara només hi ha franquícies d'aquestes que obren pràcticament les 24 hores i que són aquestes franquícies, no?, que es queden amb els locals que precisament deixen els botiguers de barri.
Bueno, els deixen perquè o bé s'ajubilen o perquè els hi va malament, perquè realment hi ha gent també, ens hem trobat en comerços que potser, doncs, no sé, amb les liquidacions que els hi han donat amb empreses des de fa anys, doncs em diuen: bueno, mira, recullo uns diners, vaig a muntar un negoci, no? I es pensen que potser, no havent-lo tingut mai, vull dir, no sabent de què va, s'hi posen durant 3-4 anys i pleguen perquè realment, doncs clar, aquí a la zona tampoc aguanten els lloguers, no? Uh-huh. El preu dels lloguers. Penso que és això, o bé que s'ajubilen, llavors què passa? Suposo que els propietaris aguanten el lloguer, perquè hem vist i n'hi ha també, de locals que realment es tiren mesos tancats, mesos i anys tancats, i tu dius: ostres, aquest local tan maco, per què està tancat? Bueno, doncs perquè està tancat, perquè truques a la immobiliària que ho té o el que sigui i realment no pots pagar aquell lloguer. Una persona de a peu normal i corrent que vulgui començar un negoci ja té una barrera molt gran amb el lloguer. Llavors, clar, qui ho agafa? Finalment, doncs, veus que ho agafen, doncs, el que tu estàs dient, no? Franquícies o, bueno, o realment estem plens de negocis de manicures, de mòbils, de carcasses de mòbils, A lo millor tu passes i veus que no hi ha ningú, però bueno, hi ha dues persones darrere del mostrador, o tres, depèn, i tu dius, no, i això com s'aguanta, no? Però suposo que són pel que sigui, no, jo això no hi entenc, no? I no hi voldria entendre. El per què poden pagar-ho? Pues potser que ens ho féssim mirar, això.
Clar. No sé si, en el cas de la Sagrada Família, que és del que estem parlant, si tens alguna xifra aproximada de quants negocis poden haver tancat per culpa dels lloguers.
Hi ha hagut molta moguda. Vull dir, hi ha contínuament altes i baixes. Altes i baixes contínuament. I el que més està pujant són els negocis que, com que aquí tenim una limitació a nivell de posar souvenirs, llicències de souvenirs, pues bueno, llavors això queda solapat amb ropa deportiva, gorres. I veus que comencen així, però el que me refereixo més aviat al voltant del temple.
Sí.
Llavors què passa? Doncs que al final acabes entrant al cap d'uns dies, una setmana, dos, tres, i et trobes els típics souvenirs de turista, adreçats als turistes. O sigui que queda bastant solapat.
Clar. El que està passant una mica és que bueno, els preus dels lloguers ja van expulsar i han expulsat a molts veïns dels seus barris i ara està passant el mateix, però amb els comerços. Vull dir, s'està repetint la mateixa història.
Sí, sí. Sí, sí, això segur. Ho estem vivint. Vull dir, nosaltres ens trobem amb bueno, que al millor moment més dius, mira, hi ha quatre altes, però és que després resulta que el mes següent se'n donen de baixa cinc. Per què? Perquè es donen de baixa, perquè et diuen, mira, no puc aguantar-ho, haig de tancar i lògicament començo a reduir despeses, la quota de l'eix comercial, que potser s'hi posen pensant que això és, bueno, tampoc és cap panacea, vull dir, nosaltres fem el que podem, però davant d'un tema econòmic així, nosaltres no podem fer-hi massa cosa.
Clar.
Com perquè li vagi millor o pitjor el negoci, estan apuntat a l'eix comercial, no?
Clar, i et consta que aquestes pujades de lloguer es concentren només a les zones turístiques o qualsevol zona de la ciutat?
Bueno, jo això sí, ja no et puc donar dades, Vull dir, jo em refereixo a lo que és, dintre de lo que és la nostra zona, que és àmplia, la zona de l'eix comercial és des de, o sigui, Cartagena fins a Passeig de Sant Joan i des de Còrcega cap a baix, cap a Diagonal.
Sí.
Llavors, és una zona suficientment àmplia com per dir-te, mira, això està passant contínuament aquí. Jo crec que és un lloc de l'eixample important i si passa aquí, probablement doncs, també, bueno, jo, quan parlem amb presidents d'altres eixos, el problema és el mateix, potser no arriba al preu del lloguer que tenim nosaltres, altres zones, més fora del centre de Barcelona, però, bueno, continua sent pues un pesat, no? Pel qui s'hi posa és un pes gran, el lloguer.
Sí. Molt bé, Maria Amor García, presidenta de l'Eix Comercial de la Sagrada Família, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda i explicar-nos doncs, de primera mà com està afectant tot el tema dels lloguers al comerç de proximitat. És evident que s'han de buscar solucions que garanteixin la viabilitat de totes aquestes botigues de tota la vida que són tan necessàries als nostres barris. Gràcies, Maria Amor, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
Hipogegán, también nos dicen el rey de los colchones. ¿Y qué le decimos de nuestros colchones? Sí, tres espectaculares modelos, Eternus, Medical y Finland, con medidas a escoger y todos en existencia. Precios increíbles e inmejorables. Escuche, colchón matrimonio Excellent, antes 473 euros, ahora 189 euros. Y corra, que se acaban. Se lo podemos entregar y montar en su casa en 48 horas o a su conveniencia.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Ningú s'enamora de la seva placa d'inducció, però quan descobreixes la qualitat dels electrodomèstics de cuina Miele, és difícil no acabar estimant-los per sempre. Una vegada Miele, sempre Miele. Aprofita Miele Cooking Days amb fins a un 15% de descompte, només fins al 3 de novembre. Informa-te'n a miele.es.
Només vull Miele.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81.
Migdia, les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
Doncs pel que fa al temps, el millor consell és no deixar-se el paraigües a casa. Està activada ara mateix l'alerta del Pla Inuncat per pluges intenses que ja han començat a descarregar en alguns punts. Les precipitacions més intenses es concentren al litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona i aquí, entre avui i demà, es poden superar els 100 litres en 24 hores. Demà dissabte serà un dia molt plujós arreu de Catalunya, impossible escapar-se de la pluja. Diumenge millora una mica la situació, però encara hi haurà precipitacions, sobretot a la meitat sud. Baixen les temperatures i atenció perquè la setmana que ve també arriba passada per aigua. No serà un cap de setmana per fer gaires plans. Mirem també les carreteres per saber si hi ha alguna incidència a aquesta hora. Eduard Sánchez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment ens queda, en aquest cas, de l'autopista AP7, on aquesta tarda hi ha hagut un accident a Castellví de Rosanes, que ha complicat força el trànsit en sentit Tarragona. Aquí, en aquest tram de la P7, com dèiem, ens queda lentitud, aturades cada cop més fragmentades entre el Papiol i Martorell, cada cop més intensitat que no pas aturades. Tot això en sentit sud. Més enrere sí que queden retencions entre Molins de Rei i el Papiol, en aquest cas B23, sentit Martorell, de retruc d'aquestes cues que hi ha hagut aquesta tarda. A la resta de vies destacarem, en aquest cas, la C17, a la zona de Parets, en sentit sud, la C59, entre Palau, Solità i Plegamans i Caldes de Montbui, en els dos sentits de la marxa, o la C58, també a Montcada i Reixac, d'entrada a Barcelona. A les dues rondes encara força volum, sobretot a les dues en sentit Besòs, i per últim a la C16, on encara hi ha força lentitud al tram de Cercs en sentit nord. És tot, bona tarda.
I després de la publicitat intentarem desxifrar què passa amb els patinets a Barcelona, perquè un estudi del RAC revela que bona part dels usuaris d'aquests vehicles comet infraccions de manera més o menys habitual. Gairebé la meitat reconeix que circula en contradirecció i el 12% manipula el patinet per anar a més velocitat. Sortirem al carrer per saber què en pensa la gent, sobretot els vianants. Els hi preguntarem si creuen que cal més mesura.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El legendario Michael Caine se retira de la actuación.
No podría dejarte aquí sola.
El veterano del día D se escapó y se fue a Normandía.
Con la ganadora de 2 Oscar, Glenda Jackson.
Está en Francia. ¿Con 90 años? Ya estuvo allí. Por entonces le disparaban.
La gran escapada. 25 de octubre, solo en cines.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar.
Vamos a instalar esas placas.
Ahorraremos hasta un 70% en la factura.
Arnés.
Guardas.
Placa.
Crema solar.
¿Cómo?
Bueno, hay que cuidarse.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias y Laboratorios. De venta en farmacias.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
It's not the same as it was in the-
Pren nota d'aquestes xifres que et donaré ara. El 61% dels conductors de patinet elèctric a Barcelona reconeix saltar-se els semàfors i el 48% admet circular contra sentit o per la vorera. Es desprèn del quart baròmetre del RAC sobre la mobilitat en vehicles de mobilitat personal, que també revela que el 12% dels usuaris afirma tenir el vehicle trucat per anar a més velocitat. Però és que hi ha més dades que, com a mínim, conviden a la reflexió. El 18% dels conductors reconeix haver estat multat, el 83% no disposa d'assegurança i el 20% no coneix la normativa de circulació. Conseqüència, els sinistres amb danys personals i patinets implicats han crescut un 2% respecte al 2023 i el 82% corresponen a col·lisions o atropellaments. Mar Puerto.
Sí, tot això són dades que s'han extret a través de 800 enquestes a usuaris que circulen tant dins la ciutat com també pels seus accessos i que s'han complementat amb 4.530 observacions d'usuaris que han constatat que l'ús de patinets elèctrics es manté estable, representant del 40% dels desplaçaments i que l'incivisme va a l'alça. El president del RAC, Josep Mateu, ha apostat per impulsar una normativa perquè els conductors d'aquests mitjans de transport estiguin obligats a disposar d'una assegurança de responsabilitat civil, entre altres coses.
Els patinets han d'anar assegurats, els conductors dels patinets han d'anar assegurats, que s'hauria de fomentar el registre d'aquests patinets, perquè en el cas de que és un vehicle que sí que pateix robatoris i per minimitzar aquest risc haurien de poder estar registrats per després poder-los trobar i retornar als seus propietaris, que s'hauria de promoure el manteniment, haurien de passar revisions periòdiques i també que s'hauria d'augmentar el control de conductes incíviques.
De la mateixa manera, i preguntat pel perfil dels que utilitzen el patinet, ha assegurat que majoritàriament són joves.
Normalment són joves entre 16 i 35 anys, que fan servir fonamentalment el patinet per anar a treballar o per anar a estudiar. Que la majoria dels usuaris, un 80%, abans es desplaçaven a peu o en transport públic. O sigui que han passat d'una mobilitat col·lectiva a una mobilitat individual.
I per la seva banda, el director de mobilitat del RAC, Cristian Bardagí, ha destacat també i ha apostat perquè s'impulsi una ordenança tipus a nivell metropolità que homogenitzi aspectes com, per exemple, la senyalització, les normes de circulació o estacionament o l'equipament que cal dur, com ara el casc.
Com són els semàfors dels carrers bicicleta i la senyalització horitzontal i la senyalització d'orientació, si és groga o és blava o de quin color és, tot aquest tipus de coses pot generar confusió a l'usuari. El casc és obligatori o no obligatori, totes aquestes coses petites, tota aquesta lletra petita.
A més, s'ha de tenir en compte també el fet de que el 15% no disposa de cap mena de carnet de conduir, una dada que pot semblar elevada, però que s'ha reduït a la meitat respecte a l'any passat. Per la seva banda, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, parla dels dos morts que hi ha hagut aquesta setmana, protagonistes precisament d'aquests patinets elèctrics.
Era una part dels col·lectius vulnerables, no? El patinet. L'any passat no hi va haver cap víctima de persones que viatjaven en patinet per via interurbana, però fa dos anys sí que en vam tenir una de víctima. Per tant, ja ens ocupa com a persones vulnerables que circulen en vies interurbanes les persones que porten patinet. Però jo m'agradaria assenyalar una dada que és molt important de conèixer i que és la que ens preocupa de forma important i, per tant, també ens ocupa i hem de pensar polítiques que ja les estem pensant i, si vol, després les puc descriure, que és que aquest mes hem tingut 13 víctimes mortals al mes d'octubre, del que portem de mes, 13 víctimes mortals, una xifra, doncs, tràgica, però 11 d'aquestes 13 víctimes són col·lectius vulnerables, entre motoristes, ciclistes, un vianant i un patinet.
I la prudència en aquests casos és clau. Per això s'han de prendre un seguit de mesures.
En cas dels motoristes, sempre hi ha la formació present per nosaltres per intentar reconduir conductes. Des de Mossos d'Esquadra i nosaltres estan portant a terme un dispositiu que es diu Uriel, que durarà tot l'any. Per als ciclistes, fem aquestes campanyes específiques d'aquesta setmana per patinets de control dels vehicles lleugers que comparteixen, o dels vehicles pesants que comparteixen via amb aquests ciclistes, doncs perquè tinguin les conductes adequades. I els patinets, tenim una bateria de propostes que també hem llançat aquestes últimes setmanes.
Com, per exemple, propostes formatives, tot un conjunt d'ingredients per tal d'evitar aquests sinistres amb danys personals que aquest any han crescut un 2% respecte a l'anterior.
Gràcies, Mar. Doncs aquestes són les xifres que constaten una realitat i volem saber si la percepció que té la gent al carrer coincideix o no amb aquestes xifres. Sembla que la majoria, sobretot vianants, no se senten gaire segurs. L'Eloi Moreno està a peu de carrer. Eloi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Iolanda. Cada vegada són més nombrosos els usuaris que utilitzen el patinet elèctric com a mètode de transport personal. De la mateixa manera, cada vegada són més nombrosos els peatons i altres usuaris de la via que es queixen de l'ús del patinet elèctric. És el cas d'en Daniel, que demana regulació i restriccions a aquest tipus de vehicles.
Hauríem de ser més rígids amb els patinets elèctrics, però no només amb els patinets, sinó també amb les bicicletes. Està claríssim, perquè sembla ser un campi qui pugui i fa mal. Realment fa mal.
Hi ha gent que defensa que s'hauria d'obligar els usuaris que utilitzin aquest mètode de transport a treure's un permís, com passa amb qualsevol altre vehicle o motor. A través d'aquestes regulacions és com s'eviten accidents, un fet que molts temen.
A cada rato tengo más miedo de que me atropelle un patinete que un coche o un bus, así que tendrían que controlarlos más. Me parece que es un buen vehículo, pero tiene que ser controlado como todos los demás.
Afirmen que és molt important conèixer les normes de trànsit, però sobretot respectar-les. Cal ser cívic i promoure un cert ordre en l'espai urbà.
El peató ha de caminar per su vía y todo lo que sea, digamos, motor, por la otra vía, y así no ens molestem res més. És passejar tranquil·lament amb família, amb els nanos, a la gent gran, i tot lo que tingui, ja et dic, repeteixo, tot lo que tenga motor o motor eléctrico por una vía y los caminantes, los peatones, por otra vía, nada más.
Des de l'Ajuntament de Madrid ja han començat a imposar restriccions a aquests vehicles, mentre que la gent a Barcelona ja les està reclamant.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE. Estar informado.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, 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 factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Girona s'ha consolidat com una de les ciutats més cares d'Espanya en termes fiscals. De fet, segons el darrer estudi del Col·legi d'Economistes d'Espanya i d'Assessors Fiscals, la situen com la quarta capital de província amb els impostos locals més alts de tot Espanya. De mitjana, l'Ajuntament de Girona va recaptar 900 euros per habitant a l'exercici de 2023, una càrrega significativa per la butxaca dels gironins. I en aquest mateix informe trobem també que Girona, Lleida i Tarragona tenen, per aquest ordre, el tipus de l'impost de béns immobles, l'IBI, més alt de tot l'Estat. I per què passa això? Doncs a banda de les explicacions que dona cada ajuntament, hi ha un altre fet coincident, la no revisió del cadastre des de fa molts anys. Per exemple, a Girona en fa 30 que no es toca. Això fa que els immobles doncs, tinguin un valor cadastral baix i que els ajuntaments tinguin una taxa molt alta d'IBI per compensar-ho. Els ciutadans ens enfrontem a factures cada vegada més elevades, no només al pagament d'impostos directes, sinó també a als serveis municipals. Enric Álvarez.
Pujades de la recollida de la brossa, pujades a l'IBI i pujades als impostos en general són els ingredients que ens esperen pel proper any 2025. Però per què passa tot plegat? L'equilibri entre impostos i serveis públics és més difícil del que sembla, però ja t'avanço que els impostos han vingut per quedar-se.
Els impostos són necessaris, eh? Els impostos, com tu deies, ens donen drets i ens donen vida, no? Ens donen qualitat de vida.
En el cas de Lleida, la regidora Carme Valls ens ha explicat que l'acció de capital que exerceix Lleida en tota la seva àrea d'influència té un cost massa elevat.
La capitalitat, que a tots ens agrada, no? Diem, som la segona capital de Catalunya, som capital, però la capitalitat no és gratuïta. La capitalitat el que t'obliga és a donar tota una sèrie de serveis perquè en gaudeixin no solament la gent que viu a Lleida, sinó en el nostre cas la gent del voltant. No? I nosaltres som una capital que arroplega moltíssima gent dels voltants, no? Fins i tot gent de la província d'Osca, en el nostre cas.
I el deute públic també influencia en els impostos que paguem. Les institucions estan endeutades, ara, afortunadament, dins els límits que marca la llei, però aquest endeutament, que incrementa part dels impostos, és necessari per mantenir una ciutat viva.
Si tu vols una ciutat que estigui viva i tal, has de poder invertir en aquesta ciutat.
Clar.
I poder invertir vol dir estar endeutat, no? Al final, l'administració el que te permet doncs és això, jugar... Què hem fet ara tothom amb els Next Generation? Tothom teníem clar que ens havíem d'aprofitar dels Next Generation, però això que ha fet ens ha fet endeutar, perquè el Next Generation te cobria un tant per cent de l'obra que feies, no? Però l'altre anava a deute.
I tot i que pugui semblar utòpic, els impostos també poden baixar.
Si nosaltres som capaços d'atraure activitat econòmica a Lleida, evidentment, i els ingressos han de vindre d'aquesta activitat econòmica, nosaltres serem capaços de rebaixar l'IBI, sense cap tipus de dubte. Però hem de ser capaços primer de generar. No? De generar aquesta activitat econòmica.
Avui al migdia de COPE Catalunya i Andorra hem parlat també amb el Benja Anglès. És professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i expert en dret tributari. Ens ha explicat com els ajuntaments poden triar part del nivell impositiu.
Els ajuntaments no tenen parlaments que poden fer lleis. I aleshores el que fan és aplicar la llei estatal d'hisendes locals. I el que diu aquesta llei és que els ajuntaments podran aplicar uns mínims i uns màxims. És a dir, estableixen unes forquilles de mínims i màxims i, efectivament, dintre d'aquesta llibertat d'escollir les tres capitals catalanes, Girona, Lleida, Tarragona, estarien en el top, és a dir, estarien en els màxims.
I en el cas de l'IBI, tan elevat a Girona, Lleida i Tarragona, el gran problema és en l'actualització del valor cadastral dels immobles que està pendent des de fa massa anys.
Hi ha una explicació. En l'IBI, la quota resulta d'un valor cadastral que també fixa la hisenda estatal, sobre el qual s'aplica un tipus, és a dir, un percentatge. I la llei d'hisendes locals diu que aquest percentatge es pot moure entre el 0,4% i el 1,1%. Doncs bé, si resulta que els valors catastrals, que és el que passa, no són actualitzats, els ajuntaments, per poder anar ingressant cada any o cada exercici una mica més, el que van fent és anar augmentant aquests tipus. A Girona, per exemple, els valors catastrals no s'actualitzen des de l'any 90. Fa més de 30 anys que no s'han actualitzat. Això és el que ha obligat a l'Ajuntament, per poder anar ingressant cada cop més, anar pujant el tipus fins al màxim.
L'IBI, al final, representa una part significativa de la recaptació municipal, aportant més del 60% dels ingressos per impostos. A Barcelona, aquesta recaptació és de 745 milions d'euros, mentre que a Lleida és de 55 milions, a Tarragona 52 milions, i a Girona, 39 milions d'euros.
Gràcies, Ricard. Doncs aquesta és la situació que es viu a Girona, a Lleida i Tarragona, les tres ciutats que tenen l'IBI més alt de tota Espanya. I ens situem a Tarragona, doncs, per conèixer quina és l'opinió dels veïns. L'Alfonso López és president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona, que representa a 18 associacions. Alfonso, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues mire, buscando datos he encontrado cifras del 2021, que imagino que habrán cambiado desde entonces, pero que igualmente nos sirven para hacer pues una comparación muy gráfica de cuál es la situación. Si cogiésemos un inmueble con un valor catastral de 80.000 euros, un residente en Tarragona pagaría casi 800 euros de IBI y un residente en San Sebastián no llegaría a 200. Esta diferencia, me imagino que es una barbaridad, ¿no?
Hombre, totalmente. En Tarragona tenemos un problema, bueno, supongo que tanto mis compañeros de Girona como de Lleida están en la misma situación, pero lo que no podemos tener es una ciudad con unos servicios tan exigentes como los que necesitamos y tener el IBI tan alto como queremos, ¿no? Creo que no sé si somos la segunda o la tercera ciudad más cara de este país. Entonces, la verdad que es un problema y los vecinos lo estamos sufriendo cada año cuando vienen los impuestos, los bolsillos lo notamos y mucho.
Claro, Tarragona recauda unos 52 millones de euros en concepto de IBI, un dinero que usted lo comentaba, ¿no? Se tendría que destinar a los servicios que se ofrecen a los ciudadanos, limpieza, guardería, seguridad. Estos servicios tendrían que estar como mínimo a la altura, no sé si es así.
Pues la verdad que no, en ese tema no estamos muy conformes porque ahora mismo pues tenemos un gran problema con el tema de, sobre todo ahora mismo, la basura. Hay un contrato ahí que todavía no está en vigor y los vecinos seguimos pagando los problemas de las gestiones que nos hacen bien. Y a partir de ahí, encima, nos aumentan el IBI, que no lo han aumentado, es un 7,4% este año, a más. La basura nos va a subir un 12%. Yo entiendo que el problema de la basura viene por Europa, ¿no? Es un problema que lo vamos a pagar todos los ciudadanos de este país. Vamos a pagar el mal uso de no reciclar, ¿no? Aquí en Tarragona, por ejemplo, estamos pagando 5 millones por la incineradora cada año. Y eso de algún lado tiene que salir. Ahora el año que viene con el tema de obligatoriamente, que las tarjetas se van a poner obligatoriamente, esperemos que la gente entienda lo importante que es el reciclar, ¿no? Pero bueno, aparte, si la ponemos también la ocupación de la vía pública, que no la han subido un 20%, Tarragona tiene un problema. Tiene un problema de caro de IBI, tiene un problema con el tema de la basura, tiene un problema con el tema de la ocupación de la vía pública, tenemos un problema con que no han pintado cada vez más zonas azules. Yo entiendo que hay que pagar impuestos, yo entiendo que los impuestos se pagan para mejorar, pero ahora mismo lo importante sería que Tarragona tuviera unos trabajos adecuados a lo que venimos pagando, ¿no? Y ahí nos quedamos un poco atrasados. No compensa, ¿no?, los impuestos que pagamos con los servicios que tenemos.
Claro, lo que estamos contando, Tarragona ocupa la tercera posición en España con el IBI más caro, y esto no es del año pasado, quiero decir, ya lleváis muchos años en esta situación.
Muchos años, sí.
Exacto. Por lo que me comentan, no se ven vías de solución, ¿no? Y no se compensa este IVA más caro con algún otro tipo de bonificación, sino que se suben el resto de impuestos también.
Ese es el problema que tenemos en Tarragona. Nosotros estamos intentando, por activa y por pasiva, llegar con el ayuntamiento, intentar tener unas negociaciones de, por lo menos, que le propusimos en una concentración que hicimos en la puerta del ayuntamiento, propusimos de que por lo menos se congelaran los 3 años siguientes, ¿no? Entendemos que se debería congelar. No se puede ahogar más a la ciudadanía de Tarragona, ¿vale? Entonces, lo que no podemos pagar es los vecinos siempre pagar a base de impuestos, impuestos, impuestos. Lo único que hacemos es ahogar más a los vecinos, que el comercio no produzca, que los autónomos vayan mal, que todo el mundo vayamos mal, y creo que aquí el alcalde debería entender el sufrimiento que tenemos los vecinos.
Claro, ahora me comentaba, Alfonso, que ya han hecho concentraciones o movilizaciones. ¿Tienen previsto hacer más en el futuro, a corto o medio plazo?
No, nuestras ideas siempre nos gusta más ser el diálogo, porque hoy en día tampoco entendemos que a la gente le cuesta mucho movilizarse. No hemos vuelto muy comodones y hoy en día por internet lo arreglamos todo, ¿no? Pones una protesta, le das un me gusta y creemos que hemos cumplido. Y estamos muy equivocados. Nuestras intenciones es montar una mesa de trabajo, sentarnos con el ayuntamiento, con el alcalde, con los concejales, intentar de entender, ¿no?, entre todos, y buscar una solución para que ni el ayuntamiento tendrá que cumplir, ¿no?, con los impuestos que tenemos que pagar todos, pero también tiene que entender que no es para arreglarlo todo, no es que siempre paguemos lo mismo, ¿no?, que habrá que buscar otra salida, otra línea de ingresos de cara a Tarragona para conseguir que Tarragona pues sea una persona, una ciudad que se conozca por lo que tenemos, ¿no? Ya que tenemos unas buenas playas. Tenemos mucha cultura aquí, ¿me entiendes? Hay mucho patrimonio de la humanidad, hay mucho turismo y creo que deberíamos buscar otras líneas de mover Tarragona y darnos a conocer, y no solamente por lo como tú bien dices, ¿no?, que somos la tercera ciudad más cara de este país a la hora de pagar impuestos, ¿no?
Exacto. Alfonso López, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarragona, está claro, ¿eh? Como usted dice, que ser la tercera ciudad española con el IBI más caro no es un mérito precisamente del que se pueda presumir. Que los impuestos, pues, es una de las cuestiones que están ahogando a muchas familias y seguramente se tendría que hacer un replanteamiento como pedís los vecinos. Alfonso, que vaya muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Paco González, dime quién gana el clásico o si va a haber empate.
Pues supongo que el Barça. Supongo que el Barça.
¿Quién se llevará el clásico?
Manolo Lama.
El Madrid, el Madrid.
Paco y Manolo no tienen dudas. ¿Y tú?
Un clásico grande, ¿eh? Grande.
¡Ahora sí que esto parece un clásico!
Este sábado Madrid y Barça frente a frente en el primer clásico de la temporada. Desde primera hora de la tarde, la previa. Y a las 9 de la noche, el partido que para el mundo.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Llega el otoño loco de Cepsa. Ahora si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del otoño loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era un detergente Ariel original o un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel? Da igual, porque en el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés hay más de 3.000 productos a 3x2. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Parte meteorológico de 13. Se prevé una bajada drástica de temperatura, nieve y ventiscas. Por el suroeste, un grupo terrorista que persigue una gran cantidad de dinero. Y en el norte, un psicópata con ganas de venganza. Pero todo mejorará al llegar la noche,
ya que un frente de Sylvester Stallone estabilizará la situación. 2 de Sylvester Stallone, el sábado a las 10 de la noche, en 13.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
En la Linterna COPE Cataluña y Andorra vamos a hablaros de abusos bancarios. Vamos a empezar sabiendo qué son los abusos bancarios, porque a lo mejor lo que para ti es un abuso, para otro no lo es. Los amigos de Área Jurídica Global siempre están ahí al pie del cañón para darnos respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Arianda López y Javier López, abogados de Área Jurídica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué son los abusos bancarios?
Todas aquellas cantidades que el banco te ha cobrado de más. O bien un abuso de no haberte refinanciado una deuda cuando debería haberlo hecho.
O bien algo que no te han explicado con la suficiente claridad y tú has firmado sin saber qué es. Uh-huh.
O bien una balista que no correspondía cuando se firmó una hipoteca
yo,
o una balanza.
Yo lo podría resumir como los goles que te han colado o te han intentado colar.
¿Y dónde está el VAR? El VAR seríais vosotros, ¿no? Hacemos la repetición. Exacto. De la jugada.
El VAR es la propia jurisprudencia que ya hay, la normativa europea en materia de protección del consumidor, que nos dice, por ejemplo, que todas las hipotecas, sin excepción, firmadas antes del 2021, son abusivas en España, y no exagero, todas. Todas te han cobrado la comisión de apertura, te han cobrado los gastos de notario, gestoría y tasación, todas tienes un interés de demora abusivo, eso es ley, y te tienen que devolver muchísimo dinero. La media está en 3.000 euros por cada hipoteca firmada. La mayoría de préstamos que has firmado también son abusivos. O sea que
eso... Sí, nosotros seríamos quien te explica que el VAR te puede dar la razón y te lleva al árbitro. Más o menos un poco así.
Y se vuelve a repetir otra vez la jugada, digamos, para que salga de manera correcta.
Exacto. Esto es como un boomerang. El banco te ha tirado un boomerang riéndose de ti, pero el boomerang le vuelve al banco y el banco ahora tiene que devolverte
siempre
todo
y cuando
lo que te
quejes.
Ha cobrado,
claro, si no te quejas, nadie te dará nada.
Pero entonces, ¿por qué nos tratan, entre comillas, como tontos? ¿Por qué todos lo hemos pagado?
Porque solo reclama uno de cada 10.000 y al banco le sale rentable abusar de tu confianza.
De hecho, seguro que hay mucha gente pensando, sí, yo tengo hipoteca, tengo préstamo, tarjeta o cualquier relación con el banco, pero ¿para qué voy a llamar? Es un rollo.
Por ejemplo, un dato que esto es, y es real, aunque parece mentira, 92% de los préstamos que hemos analizado para vender automóviles, para la compra de un automóvil, son abusivos.
Caray.
Y todas las marcas de automóviles los hacen. Y son abusivos. Ahora, ¿cada cuánto reclama? Uno de cada 10.000 le sale rentable. Si la normativa europea nos dice a través del Banco de España que se tiene que hacer una financiación al 5,5 y la mayoría de financiaciones son al 8, al 9, y lo dice la ley, si es abusivo es cero. Y claro, todo lo que has pagado de interés te lo tienen que devolver. El 8% a 10 años es el 80%. Si el coche te costó 60.000 euros y te tienen que devolver el 80% de intereses, pues fíjate si hay dinero a recuperar. Y el cliente pobre que dice, no, es que debo dos cuotas y no puedo pagar. No, es que te deben,
es que te
a,
deben a ti
30.000, 10.000,
y además
5.000.
El coche está pagado.
Y además el coche ya estaría pagado. Que como no puedes pagar las dos últimas cuotas, encima se lo quiere quedar el banco.
Al final el banco, tampoco quiero pensar, porque en el fondo seguro que es verdad, pero no quiero pensar que lo plantean de esta manera, pero si son 100.000 clientes en un banco y cobran un euro de más sin que nadie se entere a cada cliente,
yo no voy a decir el nombre del banco. El otro día hicimos un cálculo de cuánto ha cobrado de más un banco. Y eran 1.000 millones de euros. Y resulta que ha dado de beneficio 300 millones de euros. Es que el beneficio del banco es menos que lo que, iba a decir roba, pero queda feo, lo que abusa del cliente. Alucinante. Si los bancos no hicieran abusos bancarios, igual también tendrían que quebrar. Entonces esto es un captiquipugui.
Y tengo que decir que también una cosa que me sorprende mucho es, seguro que, segurísimo, la generación boomer, ¿no?, por ejemplo, nos ha escuchado mucho hablar de abusos bancarios.
Sí.
Pues quien nos llama es el padre, diciendo, mira, mi hijo tiene una hipoteca.
Claro.
Eso claro, pasa
es
muchísimo.
La economía familiar de muchos ancianos es la que está tirando del carro.
Totalmente.
Hay muchos abuelos que han avalado o abuelos
claro,
que
claro,
con su pensión ayudan a la familia. Y son los que buscan soluciones y dicen, oiga, que me voy a quedar sin pensión.
Claro, no, pero muchísima gente sabe que los abusos existen, pero no todo el mundo lo mira.
Ya. Oye, con las tarjetas de crédito ya ni hablemos, ¿no?
Bueno, no puede
más
haber,
de lo mismo.
Totalmente. Igual. No, yo no, aún no he visto ninguna tarjeta de crédito que no tenga cláusulas abusivas, porque es que encima ya hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que te dice, en el caso de que el TAE no sea, como dice el Tribunal Supremo, 6 puntos por encima, hay una falta de transparencia. Y por falta de transparencia, porque no es claro el contrato que se firma, también es abusivo. Y te
también
que
nos pasa mucho con las
intereses.
Tarjetas que se firman en los centros comerciales, no solo en los pasillos con una financiera, no, en el mismo centro comercial, compra usted la tele, la puede pagar a plazos con esa tarjeta de sea el centro comercial que sea.
Sí.
Eso también es abusivo. Mucha gente piensa, no, es que claro, yo lo firmé con Alcampo o con Capravo, esto no es un banco. Sí, sí, sí. Esto también es abusivo.
Claro. Y es abusivo también que te digan que la financiación que te hacen es al cero. Y es mentira. Porque si el televisor te costó 100 euros, el propietario del establecimiento no recibe 100 euros de la financiera, recibe 73. Y a ti te dice que te financian 100 al 0%. Y ves el contrato y dices, oye, esto es al cero. No, es abusivo. Hay que pedirle cuánto dinero recibió el establecimiento. Recibió 70 y tú estás pagando por 100 euros. Sí, al cero. Al cero, pero te están cobrando un 30.
Bueno,
hasta ahí hay abusos cuando ves el interés cero.
Es una auténtica vergüenza que pase esto, pero por suerte hay gente como los de Área Jurídica Global que siempre están aquí con nosotros, Arianda López y Javier López, ellos son abogados. Hay mucha gente trabajando detrás del 900-730906, 900-730906, para que nos dejen de tomar el pelo. Si tenéis dudas, preguntar, y si ya os la han colado, os han metido el gol, vamos a ir a por el VAR. El VAR son Área Jurídica, ¿de acuerdo? Gracias por venir y por ayudarnos y ayudar a todas esas personas que ahora mismo están viendo la luz después de esta conversación. Gracias.
A vosotros
por ayudarnos a difundir.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas.
Fiesta molt asturiana y molt molt compartida pel poble i la veritat és que estic molt content. Estic content d'estar aquí, estic content de... m'agrada molt aquesta terra i estic molt satisfet de formar part de la nòmina de premiats que des de fa 40 anys aquest premi té.
En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100.000 raleas.
El que no faig és pujar als escenaris, però el resta de coses les segueixo fent. Totes i probablement amb molta més activitat, que tinc moltes coses per fer a casa meva i fora de casa, encara. Un amic meu aragonès deia, esto de uno se pone... uno deja de trabajar y es un no parar.
Y hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importar él es la facha.
Home, entonces son coses que em pregunten i llavors jo contesto el que sento en aquest sentit, perquè com que jo segueixo escrivint, però no tinc ningú que m'apreti per fer-ho. M'he tret de mi. Llavors, quan un no té res que l'apreti tret d'un, ho pot fer el pas que vulgui i el temps que vulgui. Ho pot fer servir de la manera que vulgui.
Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el aval.
Doncs no calen presentacions, és Joan Manuel Serrat que aquesta tarda ha recollit a Oviedo el Premi Princesa d'Astúries de les Arts, un premi més que merescut per una trajectòria professional i també personal impecable. Ara farà 2 anys que va deixar els escenaris, però continua escrivint, com acabem de sentir del propi Serrat, encara que sigui a un altre ritme. 6 dècades de carrera, 32 discos i una trajectòria que va molt més enllà de la música. Premi Princesa d'Astúries de les Arts i des de la Linterna a COPE Catalunya i Andorra també volem felicitar a un català universal, Joan Manuel Serrat.
Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Si et vacunes contra la grip i la Covid, redueixes el risc de contagi i fas que les persones més vulnerables estiguin protegides, com la Laura, que està embarassada, o en Manel, que té 85 anys. Demana cita a La meva salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP. Propaguem la vacuna. Vacuna't. Passa-ho. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Pero qué sofá más chic, Nuri.
Lo elegí para que combinara con el Picasso.
Te habrá costado una fortuna.
No digas nada, pero en Galerías del Tresillo, además del 20% de descuento, te financian todo sin intereses y sin costes de apertura.
¿Por qué hablamos así?
Para ir a juego con el sofá, ¿no?
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo tienes sofás, colchones y decoración con un 20% de descuento y una financiación increíble. Galerías del Tresillo.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE Catalunya y Andorra.
Tiempo de juego.
El número 1 de l'esport.
Hansi Flick supera amb bona nota la prova del Bayern. Ara, a l'assalt del Bernabéu. Continueu gaudint del millor futbol del món
amb l'equip líder de la ràdio.
Y estaba pensando Senabre si para Madrid, cuando como han jugado hoy los titulares, mantendrá o habrá cambios.
Yo creo que mantendrá y el resto, desde luego, hoy se han ganado.
Fermín se lo ha ganado también.
Sí, sí.
Tiempo de juego. Aquest dissabte toca clàssic. Des del Bernabéu, Real Madrid, Barça.
Manolo Olivero, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Manolo Sanchís, Poli Rincón.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre i Mateu Laoz.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
i el millor equip de la ràdio esportiva.
COPE Catalunya i Andorra.
Deu minuts i les 8, i això és la linterna a COPE Catalunya i Andorra. La intenció del govern central de convertir l'impost a les energètiques en permanent preocupa i molt a Tarragona, que pot perdre una inversió de 1.100 milions d'euros de Repsol que anirien a Portugal i també a altres punts de Catalunya. El que està en joc són inversions totals de 14.000 milions d'euros i prop de 50.000 llocs de treball, un problema de primera magnitud. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
Quins són els projectes previstos de les companyies energètiques a Catalunya fins al 2030 i que ara estan en perill si hi ha un impost permanent?
Sí, primer recordem l'impost i fiquem el context. L'impost grava amb un 1,2 les vendes de les energètiques amb uns ingressos superiors als 1.000 milions d'euros anuals. Està en vigor en els dos últims anys i Hisenda ha recaptat a prop de 1.000 milions d'euros addicionals. En Repsol, per exemple, que és una de les empreses que està pagant aquest impost excepcional a banda dels ordinaris, ha abonat per aquesta excepcionalitat 450 milions d'euros. Ara, l'excepcionalitat d'aquest impost pot passar a permanent. I aquí hi ha la font del conflicte. Ja m'he informat de que Tarragona està pendent de la evolució perquè ja ha previst la construcció de l'ecoplanta del Morell, d'aprofitament de residus urbans per produir metanol i l'electrolitzador més gran d'Espanya, associat també a la descarbonització de la petroquímica de Tarragona, obra capital pel futur, que depenen de les inversions de la petroquímica Repsol de 1.100 milions. Maria Mas, presidenta de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona, aquesta mateixa setmana a COPE Catalunya ja va considerar que l'impost permanent perjudica la capacitat inversora de les empreses.
Aquest impost que va néixer com a un gravamen energètic temporal, pues, és la funció que va tenir temporalment resoldre una situació. Que passi estructural, pues, pensem que és un aspecte diferencial que penalitza la competitivitat.
Però, és clar, a banda del que hi ha a Tarragona, hi ha altres projectes a Catalunya, més projectes pendents. Inversors de Repsol a Menagàs per impulsar l'hidrogen renovable per valor de 1.200 milions d'euros. L'empresa Repsol també té 62 milions per impulsar el parc d'energia eòlica marina a Roses. Avui Cepsa també ha dit que l'impost fa perillar inversions. I quins eren els projectes que tenien a Catalunya? Doncs participen les companyies aèries en la producció de carburants renovables de l'aviació, amb també en companyies d'aviació, amb inversions previstes de 10.600 milions d'euros. Endesa, que encara no s'ha pronunciat què farà, té un projecte d'inversions de 800 milions d'euros en energia eòlica renovable. I Naturgy, que tampoc s'ha pronunciat fins ara, té dos projectes a Catalunya a llarg termini, de 8,7 milions en producció de biometà i 160 milions en energia marina. En total, 14.000 milions d'euros i 50.000 llocs de treball projectats. Les estimacions de les empreses és que el govern central recaptaria per aquest impost, si passa a permanent, uns 8.688 milions d'euros des del 2024 al 2030. Sumats amb els ja cobrats en aquests dos anys d'excepcionalitat, pujaria a 10.000 milions d'euros.
Doncs aquestes són les xifres. I tenim dos idiomes oficials, tenim aquesta sort a Catalunya i, en canvi, es desaprofita constantment. Segons l'Assemblea per una Escola Bilingüe, les biblioteques de la província de Barcelona només han comprat el 20% de títols de llibres infantils en castellà, el 20%, davant del 79% en català i un 1% en altres llengües, Sergi.
Sí, la ràtio encara és més baixa a Tarragona, Girona i Lleida. A Tarragona és del 16% comprats en castellà, a Lleida un 14% i a Girona únicament el 12%. En la secció de joventut la situació ja està més igualada sense arribar a la paritat. Per la presidenta de l'Assemblea d'una Escola Bilingüe, Ana Losada, és evident que hi ha una política de compres que no està adaptada a la demanda ni a la composició de la població. Però hi ha una paradoxa. En el top 20 dels llibres més demanats a les biblioteques públiques de la Generalitat es colen més títols en castellà del que correspondria tindrien per la seva presència reduïda amb el número d'exemplars.
Para nosotros es una muestra de que el lector sortea todos los obstáculos que se le ponen y le dice, a ver, si lo que quiero es leer en castellano, lo que me gusta, y si tengo que elegir, pues voy a elegir un libro en castellano. Y no elijo un libro en catalán, a pesar de que tenga muchísima más oferta en catalán y estén muchísimo más disponibles, porque, claro, si tienes más ejemplares, pues pueden ser prestados a la vez varios ejemplares, ¿no?
Així mateix, l'Assemblea també comunica que examinarà les dades de les compres d'aquest any 2024 per comprovar a què i com s'han destinat els fons europeus rebuts el 2021 per part del govern d'Espanya. Estem parlant gairebé d'un milió d'euros destinats per a aquestes compres a les biblioteques de Catalunya. La condició, aleshores, per rebre aquests diners és que hi hagués paritat i que la meitat de les compres fos en l'idioma castellà.
Molt bé, gràcies, Sergi. Que tinguis bon cap de setmana i no et deixis el paraigües, sobretot.
Sí, paraigües, però ja ara està ploient ja gairebé aquesta tarda, ara sí, no, sí. En aquest cas amb Visco, però sí, paraigües ben a prop del cap de setmana també, per
exacte.
Tots.
Vinga, fins dilluns, Sergi, que vagi molt
gràcies,
bé.
Gràcies, fins dilluns, bon cap de setmana.
I aquí saludo ara mateix és l'Albert Díez, que ens acosta tota la informació esportiva. Albert, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, Yolanda, com estàs? Bona tarda a tothom.
Doncs, Albert, escoltem des del Palau Blaugrana perquè avui hi ha partit de l'Eurolliga.
Sí, de la cinquena jornada, a partir d'aquí una estoneta, dos quarts de nou, 20:30, entre el Barça, òbviament, i l'Asvel Villarban, d'aquesta, com et deia, cinquena data de competició. És el primer partit sense Nicola Provítola, lesionat de llarga durada, que passarà pel quiròfan la setmana vinent i que es perdrà el que queda de temporada. Després donarem més detalls, però tenim un cap de setmana per davant. Yolanda, on mana, òbviament, el clàssic de la Lliga, Real Madrid-Barça, si et sembla,
sí.
És demà dissabte, 9 de la nit. Repassem el discurs dels dos entrenadors, les novetats dels dos equips, la veu també dels tècnics. Primer, el Barça, Elena Condisola, bona tarda.
Bona tarda, doncs Flick s'estrena demà en el seu primer clàssic oficial com a entrenador al Bernabéu, encara que ja es va enfrontar al Madrid a la gira americana i va guanyar 2-1. Assegura que un Madrid-Barça és un clàssic amb majúscules, que confia molt en el seu equip, arribant platòrics després de guanyar 4-1 al Bayern. No es queixa per tenir un dia menys de descans i encara que assegura desconèixer els vídeos de Real Madrid Televisió, sí que s'ha mostrat contrari.
We will not do this.
Doncs nosaltres no ho farem, això no ho farem nosaltres. Crec que els àrbitres tenen un treball difícil. Aquesta no és la meva feina. La meva feina és preparar bé els jugadors. He tingut bones experiències amb els àrbitres aquí a la Lliga. No tinc problemes amb ells. Nosaltres no podem canviar aquestes coses.
La convocatòria és la mateixa, sense Eric García, tornarà a ser baixa i diria que l'11 també. L'únic dubte és el mitja punta, però jo crec que mantindrà Fermín per davant de Daniel.
L'ha apuntat, així està el Barça, gràcies Condis. I el Real Madrid, que és cert que ve de perdre jugadors, algun important com és el cas de Courtois, però també del reforç moral de remuntar la Lliga de Campions davant el Borussia Dortmund amb el 5-2. Novetats del Real Madrid, última hora del conjunt blanc. Víctor Navarro, bona tarda.
Un Real Madrid amb dues baixes importants. Courtois en porteria, jugarà l'Unin, va jugar tota la temporada anterior i va guanyar tots els clàssics a mei de titular, i Rodrigo, l'atacant del Real Madrid, tampoc hi serà per lesió. Ancelotti ha parlat a la prèvia i diu que aquest partit del Barça per ell és un mes.
La verdad es que lo están haciendo muy bien y creo que en un partido como el clásico, como un derbi, es muy difícil elegir un favorito. Afortunadamente nadie de momento me quita el sueño.
I l'altra novetat de la convocatòria és Brahim Díaz, que sí entra a la llista de cara al clásico contra el Barça.
Molt bé, gràcies, Víctor. També demà juga el Girona, 6:45. Les Palmes-Girona està volant cap a Terres Canàries. El conjunt de Mitchell recupera Ablin, però cau Ivan Martín, que amb un petit trencament muscular en té per 2-3 setmanes. La jornada a primera s'obre avui a Cornellà Prat, a partir de les 9, Espanyol-Sevilla, 11 del conjunt blanquiblau. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs és aquest, Joan García sota pals, amb Omar, Cumbula, Cabrera i Olivan a la defensa, Lozano i Kral a la sala de màquines, Tejero banda dreta, Jofre banda esquerra, Puado i Gualí Xedira a la punta d'atac. Al Sevilla juga Pedrosa com a titular, xiula Ortiz Arias, de moment no plou a Cornellà.
Gràcies, Gil. Tot això ho expliquem al Tiempo de Juego de la cadena COPE, amb aquest Espanyol-Sevilla de les 9 de la nit, i abans, com venim apuntant, Yolanda, sí, amb aquest Barça, Asbel Villarban, et deia abans que no està Nicola Provítola, comença a viure el Barça sense un jugador fonamental, sense un jugador referent en el joc i també en el vestidor, però també recordem l'absència de Joel Parra. Per aquests partits i els que venen. És a dir, ara el Barça, després d'aquest enfrontament, té, entre totes les competicions, 3 partits lluny del Palau Blaugrana en una setmana a Exigem. Insisteixo, el bàsquet i el futbol protagonistes avui al Tiempo de Juego de la Copa.
Perfecte, moltes gràcies, Albert. Que tinguis bon cap de setmana. Dilluns tornem a parlar.
Igualment, una abraçada.
Que vagi molt bé. Doncs de seguida arribem a les 8 en punt de la tarda. Nosaltres posem el punt final, però ja sabeu que la informació continua en aquesta mateixa sintonia a la Linterna amb Àngel Expósito. Que passeu un bon cap de setmana, encara que vingui passat per aigua. Adeu, fins dilluns.